Els migdies de COPE Menorca, comencem un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Forit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, en Toni Fullana i en es controla en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta sa vida diocesana en la finalitat de contemplar setmanalment el que viu la nostra Església menorquina.
Aquest diumenge celebrarem la solemnitat de la Santíssima Trinitat, un dia important en el qual celebram la nostra fe trinitària envers Déu com a Pare, Fill i Esperit Sant.
En el programa d'avui escoltarem l'entrevista que na Sònia Febrer ha fet a Maria Dolors Amat, coordinadora del grup de joves universitaris menorquins, que ens explica tots els detalls de les trobades que han fet durant tot el curs a Barcelona i aquests mesos des de casa.
Comencem, idò, amb l'Evangeli d'aquesta setmana, que és de Sant Joan.
En aquell temps, Jesús digué a Nicodem: Déu estima tant el món que ha donat el seu fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que en tinguin vida eterna. Déu envià el seu fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui creuen en ell no seran condemnats. Els qui no hi creuen ja han estat condemnats per no haver cregut en nom del fill únic de Déu. I la sentència és que la llum ha vingut al món, però els homes s'han estimat més la fosca que la llum, perquè el seu comportament no era bo. Aquell que es comporta malament no estima la llum, ni s'hi vol acostar, perquè es veuria com són les seves obres. Però el qui es comporta d'acord amb la veritat ve a la llum, perquè es vegi tot el que fa i que ho fa segons Déu.
Com és Déu? Qui l'ha vist mai? Què podem dir de Déu? Llegim avui: Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent en el càstig, fidel en l'amor, del llibre de l'Èxode. I també: Déu estima tant el món que ha donat el seu fill únic perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, a l'Evangeli de Joan. La solemnitat de la Santíssima Trinitat, anomenada festa ideològica com la del Corpus, no és una idea, és una vida, és una experiència de compassió, de fidelitat, de donació. Totes aquestes paraules són sinònimes de l'amor, de l'estimació, i això no són idees, són accions, actes, experiències. La Trinitat és una història d'amor i no només un concepte. Hi ha el perill que agafem la vida cristiana com una ideologia, com un pensament, com un concepte. Des d'aquí no entrarem en la dinàmica de la Trinitat. Siguem testimonis amb la nostra vida de la Trinitat.
Escoltarem ara un dels comentaris sobre Crist viu per la religiosa de la Consolació de Ciutadella, la germana Cristina Martí, i aquesta vegada està titulat Apropar els joves a l'Església.
El papa francès considera que vosaltres mateixos, joves, sou agents de pastoral juvenil, acompanyats i guiats, però lliures per a trobar camins sempre nous amb creativitat i audàcia. La responsabilitat dels adults és caminar al vostre costat, acompanyar-vos en aquest camí de creixement i de comunicació de la vostra experiència. Actualment, la pastoral juvenil necessita adquirir una altra flexibilitat i convocar als joves activitats que els ofereixin un lloc on no només rebin una formació, sinó que també els permetin compartir la vida, celebrar, cantar, escoltar testimoniatges reals i experimentar una trobada comunitària amb el Déu viu. Reflexionem, valorem, fem autocrítica i recollim totes aquelles experiències que han estat realment atractives per apropar els joves a Crist i a l'Església, per a comunicar l'alegria de l'Evangeli. Què podem fer cadascun en la nostra situació per a fer-ho realitat? La pastoral juvenil només pot ser sinodal si caminem junts, caminant cap a una església participativa i oberta, capaç de valorar la riquesa de la varietat, que acull amb gratitud l'aportació dels laics, de la vida consagrada masculina i femenina, dels grups i moviments. Aprenent els uns dels altres, farem realitat l'església de Jesucrist. Ella pot atreure els joves, perquè és un entramat de dons variats que l'esperit vesa dins l'església, fent-la sempre nova i renovant-la.
La música expressa en profunditat la pregària. Per això tenim sempre música al nostre programa. Avui és en Lluís Guitarra qui ens canta Quién.
¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza?
A continuació, escoltaran l'entrevista que van fer a Maria Dolors Amat sobre les trobades dels joves universitaris a Barcelona.
Aquesta setmana tenim el gust d'entrevistar a Maria Dolors Amat, pedagoga jubilada i coordinadora del grup de joves universitaris menorquins, per xerrar sobre les trobades que fan aquests joves a Barcelona. Amb el confinament, aquests mesos s'han trobat des de les seves cases per videoconferència. Bon dia, Maria Dolors.
Bon dia, Sònia. Moltes gràcies.
Per començar, Maria Dolors, si vol explicar un poc als oients la seva relació, els seus vincles amb Menorca.
Dues circumstàncies van originar la meva relació amb Menorca. D'una banda, els equips de la Mare de Déu, que juntament amb en Josep Maria, el meu marit, van implementar i acompanyar a partir del 1972. D'altra banda, l'exercici professional com a pedagoga orientadora, impulsant els departaments d'orientació de l'Escola Sant Francesc d'Assís de Ferreries i més tard en el Col·legi La Salle de Mor. Va esdevenir una relació extensa amb famílies, pobles i institucions que encara perduren.
Així és, sí, sí, perquè els equips de la Mare de Déu segueixen en marxa i amb molta força aquí a Menorca. I les trobades amb joves universitaris a Barcelona es fan des de fa molts anys. En què consisteixen les trobades i quins són els integrants d'aquest curs?
La meva relació amb Menorca va originar que em visitessin joves, amics antics alumnes de les escoles, l'acollida per part meva, el seu interès i estima, ens van conduir a la creació de l'anomenat grup jove. Va sorgir de la necessitat de que uns joves menorquins, estudiants a Barcelona, trobessin un espai on expressar vivències, preocupacions i compartir la fe. Alguns d'aquests joves, si ens reuníssim en un espai d'una escola o d'una parròquia, probablement no els hi tindria atractiu per venir. Ens reunim, doncs, a casa meva, un dissabte de cada mes, d'octubre a juny. Ens trobem a les 12. Un membre del grup presenta un fet viscut. Aquest, el que ho presenta, fa un full, un sol full, en el que fa una síntesi del que vol explicar, i presenta unes preguntes per facilitar el debat. Obrim un debat, posem en comú, fem silenci i pregària. La reflexió i el col·loqui s'allarguen unes dues hores. Tot seguit junts, parem taula i compartim dinar. L'objectiu principal és facilitar el creixement indispensable, descobrir el sentit transcendent de l'existència i la interioritat que ens mena al coneixement de Déu. El nombre d'assistents va de 10 a 14. En principi eren poquets els primers anys, de vegades érem 4 o 5, però després la família s'ha anat ampliant. És veritat que alguns doncs, acaben els estudis, tornen a Menorca o se'n van a fora i de vegades doncs, ens deixen. Però és curiós, perquè la majoria diuen no ens esborreu del grup perquè ens agrada rebre els resums i els avisos i tot això. I sempre n'hi ha algun que en un moment donat torna i diu que puc venir, que la setmana que ve jo hi seré. Les visites trimestrals dels nostres enllaços, Mirena i en Joan Lluís, enguany, ens fan sentir molt connectats amb la diòcesi de Menorca. Perquè en un principi jo patia, perquè deia no vull fer el grupet de la Maria Dolors. Vull fer un grup connectat amb l'Església, amb les diòcesis, en Barcelona, amb el que sigui, en Girona, en Menorca, el que sigui, no?
Clar, clar.
I, esclar, per tant, doncs, vaig estar molt contenta. Sempre ens havia algú visitat, sempre. Tenim un bloc de la Pastoral Universitària de Menorca, que en diem el Pou de Siquem. Aquí hi pengem cada mes el resum del tema treballat en el grup.
I quins són els temes que heu tractat a les trobades d'enguany i quina importància té el testimoni de Jesús per les vostres reflexions?
Mira, en el present curs, els membres del grup han presentat a reflexió temes tals com el canvi climàtic, la soledat de la gent gran, el món on vivim, la pobresa, la immigració, la gratuïtat. Però, és clar, amb el confinament, a l'abril se'ns va tallar i a partir d'aquí vam haver de començar les videoconferències. I llavors, en la primera videoconferència, vam fer una reflexió, silenci i solidaritat davant de tot el que estava passant, que esclar que ens semblava impossible, que quasi ni ho enteníem, oi? I el maig, aquest mes passat, vam fer una reflexió damunt d'un document com cal que ens esforcem a ser, esclar, davant d'aquest canvi tan profund que ens porta doncs, la pandèmia. En les vivències que afloren en cada tema, cerquem conèixer les nostres actituds i contrastar amb les que Jesús mostra en l'Evangeli. Tenim la Bíblia sobre la taula i diem, a veure, què ens hi diu Jesús?
Com heu viscut aquestes trobades a casa?
Mira, quan vam programar el curs no hauríem pogut imaginar que la pandèmia i el confinament ens canviarien els plans. I el confinament pot portar en si a un caure en la comoditat i el distanciament. Era una por que jo tenia forta. Però no ha estat així. En la primera videoconferència es va produir un esclat d'alegria al descobrir que encara eren més que els habituals. Fins i tot la sorpresa de veure en Irene i en Joan Lluís, que també ens visitaven.
I quan es reuneix amb el grup, sigui en persona o ara de forma virtual, què és el que més li sorprèn i què més destacaria dels joves? Si hi ha una trobada o alguna reflexió que recordi amb més, amb molta estima.
Jo em sento integrada en el grup com un membre més. Poso també jo els meus fets. Considero que és un disbarat que hi hagi un tall generacional en la transmissió de la vida.
Així és.
La cohesió que ha anat arrelant en el grup, l'estimació, el respecte, la confiança, la sinceritat, l'obertura, és que no tinc paraules, perquè han sortit coses molt íntimes. Doncs la capacitat d'expressar-ho davant de tots, de vegades amb plors i llàgrimes. Els fets que cada membre expressa no són teories, sinó trossos de vida. Jo penso que si es tallen, que això ha estat per mi un gran error d'aquests anys passats, deia un noi una vegada, una mare que es mort és una biblioteca que es crema. Esclar, ells després són solidaris, austers i entregats amb l'estudi i també amb la professió que alguns ja exerceixen. Jo dic, són estudiants i professionals alguns.
Com teniu previst acabar el curs i si troba que us tornareu a reunir tots junts?
Mira, desitgem que la darrera trobada del curs pugui ser presencial, però depèn del grau de confinament aquí a Barcelona. Alguns companys són a Menorca i acabaran el curs online.
Clar.
Ens tocarà fer balanç, vam fer un document al començament de curs i ens tocarà fer balanç dels objectius que ens van proposar en el document elaborat a l'inici de curs. Però ens volem retrobar tots encara que hagués de ser novament per videoconferència, de cap manera voldríem acabar el curs sense retrobar-nos. Vaig passar moments d'angoixa pensant tot això, si se'ns desfà, si es perd la motivació, i no ha estat així.
Esperem que us podeu tornar a veure prest, molt prest en persona.
Exacte.
Moltes gràcies, Maria Dolors, per explicar-nos en tot detall les vostres trobades tan interessants i tan xules, i que acabeu molt bé el curs.
Moltes gràcies, Sònia. Ha estat un gust poder-ho explicar, perquè de vegades, doncs, de lo que el cor n'és ple, doncs em parla la boca, i, bueno, de dir ànims amunt els cors, endavant, no? O sigui que moltes gràcies perquè m'has donat aquesta oportunitat de poder-ho expressar.
De res, un plaer també.
I seguim escoltant en Lluís Guitarra en la seva cançó Lluís Salvador Gaviota.
Deseos locos de volar. No acostumbrabas a saltar de golpe. Hoy lo difícil no es soñar, sino encontrar un sueño que se centre en los demás. Las alas son tan torpes que hay que dar respuesta a cada hombre. Arrojar el lastre del temor y subir no hacia las cumbres de oro, sino hacia los valles del amor, sino hacia los valles del amor. Deseos locos de volar, ni tan siquiera calculas la altura. A nadie le parece mal, pero a la hora de apostar nos dicen que tu fe roza con la locura. Y hay que dar respuesta a cada hombre.
I ara, a continuació, els informem de tota l'actualitat de la nostra església menorquina.
Per començar, la informació sobre la segona trobada online de joves universitaris. Ens informa Navero Moll.
Davant la impossibilitat de trobar-se tots junts a Barcelona, degut a la necessitat de seguir confinats, els joves universitaris es van tornar a reunir de forma online. En aquesta segona trobada des de casa, van reflexionar sobre la crisi del Covid-19 i la importància de la solidaritat i l'esperança. En aquests moments d'incertesa, el grup va recordar que aquesta crisi ens mostra la fragilitat humana i la necessitat de ser humils. Van destacar la necessitat de tenir cura de la salut, en un moment en el qual també és essencial acostar-nos al nostre interior i dedicar temps a pregar, a llegir i a reflexionar profundament. La importància de la interioritat personal ha estat un aspecte que han ressaltat molt al llarg de tot el curs. És fonamental aturar, dedicar temps a la pregària i a la reflexió per acostar-se a Déu. També van valorar les mostres de solidaritat de tantes persones per ajudar els qui més ho necessiten, agraint també l'entrega dels professionals sanitaris. A més, van recordar que Jesús, amb l'entrega del seu esperit, ens dona força, esperança i ens ajuda a comprendre moments dolorosos com l'actual. Tot i les circumstàncies actuals, el grup manté el desig de trobar-se més endavant a Barcelona per celebrar el final de curs, com és de costum cada any.
A continuació, en Diego Dubón ens ofereix tots els detalls de la celebració de la Vela de Pentecosta.
El passat dissabte 30 de maig, les comunitats de l'El Carme i Sant Francesc de Maó es van reunir a la parròquia de Sant Francesc d'Assís per celebrar junts la Vela de Pentecosta i per recordar que l'Esperit ens fa recobrar la vida. En un ambient càlid i guardant totes les mesures de seguretat, els fidels van poder viure el goig pasqual en comunitat. La celebració va començar a l'encesa del foc de Pentecosta, on cada participant va encendre el seu petit ciri. Després de cada lectura, es van fer diverses pregàries per demanar per totes les persones que s'han vist afectades per la pandèmia, els malalts, els difunts, els que han quedat sense feina, els que s'han sabut reinventar, els voluntaris, el personal sanitari. Cada realitat va rebre la llum del Crist ressuscitat. Mossèn Llorenç Sales, en les seves paraules d'homilia, fa referència a la profecia d'Ezequiel, va recordar als fidels la importància de saber comunicar vida i esperança allà on hi ha mort i dolor. Va destacar que és l'esperit que ens ajuda a recobrar la vida que hem pogut perdre fruit d'aquesta crisi que estem vivint. La celebració va acabar amb un record del propi baptisme en la renovació de les promeses baptismals.
Per acabar, en Sebastià d'Altavull ens parla de l'activitat de la web del Bisbat de Menorca durant aquests últims mesos.
Des de l'inici de la crisi del Covid-19, la web del Bisbat de Menorca ha continuat oferint tots els continguts d'actualitat, amb l'objectiu, davant d'aquesta crisi tan inesperada, mantenint informat en tot moment els fidels. Des del mes de març, les visites s'han incrementat considerablement. Més de 13.000 visitants diferents, amb un total de 37.150 visites a diferents continguts de la nostra web. Alguns dels continguts més visitats han estat els comunicats en relació al Covid-19, o la secció Celebrar en família, amb diferents materials per a pregar durant la Setmana Santa i en temps pasqual, que hem viscut. També es troben entre els més llegits de la nostra web, com ja és habitual abans de la pandèmia, els escrits del bisbe Francesc, els escrits a l'apartat de Raons d'Esperança o la secció Evangeli i Vida, amb els comentaris setmanals dels Evangelis. D'altra banda, des de finals del mes d'abril, entre les pàgines més visitades, trobam el document del bisbe Francesc, disposicions per a reprendre l'activitat pastoral durant la desescalada i la informació sobre el Fons Diocesà de Solidaritat. Les visites rebudes són tant a nivell nacional com internacional, de països com França, Alemanya, Xina, Holanda o Estats Units. El Bisbat de Menorca agraeix el seguiment dels fidels i continua treballant dia a dia per oferir tota l'actualitat de l'Església menorquina.
I ara, com cada divendres, posem a la seva disposició l'agenda dels propers dies i algunes recomanacions que poden ser del seu interès. Assemblea dels Escoltes de Menorca.
Aquest diumenge, 7 de juny, es celebra l'Assemblea Extraordinària dels Escoltes, a partir de les 12 al lloc de Santa Magdalena de Ciutadella. S'elegirà un nou equip diocesà i s'organitzarà la programació dels actes del 50è aniversari del moviment.
Solemnitat del Corpus, dues celebracions.
El bisbe Monsenyor Francesc presidirà les celebracions de l'Eucaristia.
Amó serà?
El dissabte 13 de juny a les 7:30 del capvespre a la parròquia Santa Maria.
I a Ciutadella?
El diumenge 14 de juny també a les 7:30 del capvespre a la Catedral de Menorca. Tot seguit es celebraran actes eucarístics a l'interior dels temples. Els actes es duran a terme amb una cabuda limitada.
El servei de repartiment d'aliments.
Recordeu que les cistelles dels supermercats podeu deixar productes i aliments de primera necessitat, que després són repartits pel servei de repartiment d'aliments que es fa des de les parròquies.
La plataforma per ajudar les nostres parròquies.
Accedint a la pàgina web donoamiglesia.es podeu fer arribar el vostre donatiu a la vostra parròquia. Una forma fàcil i segura d'ajudar les nostres parròquies.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem el pròxim divendres amb tota l'actualitat de l'Església de Menorca.
Que l'Esperit Sant i l'amor del Senyor enforteixin la nostra fe i esperança.
Com sempre, trobareu també tota l'actualitat eclesial a la web i a les xarxes socials del Bisbat de Menorca.
Moltes gràcies per escoltar-nos.
Adéu.